Atenció amb aquest titular, que ens hauria de fer pensar i molt. El tabaquisme passiu durant la infància deixa empremta a l'ADN dels nens i nenes. Estem parlant d'un nou estudi on es mostra que l'exposició postnatal al fum del tabac altera la metilació de l'ADN, el que podria contribuir a explicar els efectes adversos sobre la salut. Per parlar de tot plegat, ens posem en contacte amb l'investigadora d'IS Global i autora sènior d'aquest estudi, que és la Mariona Bustamante. Mariona, què tal? Bona tarda, gràcies per ser-hi amb nosaltres.
Hola, bona tarda.
Com surt la idea de fer un estudi d'aquest tipus? Força interessant, per cert.
Doncs mira, prèviament havíem estat treballant sobre l'efecte del tabac durant l'embaràs, és a dir, el consum de tabac per part de la mare durant l'embaràs, com afectava l'empremta epigenètica en la sang de cordó dels nounats, i veiem senyals molt fortes, i ens va sorgir la inquietud doncs, de veure si l'exposició postnatal passiva al tabac també deixava una empremta similar.
Vosaltres diu que l'ADN funciona com un llibre d'instruccions pel nostre cos, no? Explica'm una mica això.
Sí, correcte. L'ADN doncs, té totes les instruccions de com han de funcionar les diferents cèl·lules, no?, que tenim en el nostre cos. El que passa és que aquestes instruccions responen a l'ambient, no? S'adapten, no? És com si fos, no tens la partitura d'una cançó i llavors hi ha els intèrprets d'aquesta partitura. Llavors l'epigenoma són aquests intèrprets que entenen com funcionen aquestes instruccions en cada moment i poden respondre a diferents senyals de l'ambient.
En aquest estudi heu inclòs nens i nenes de països diferents, països europeus diferents, entre 7 i 10 anys. Què es feia? A partir de mostres de sang dels participants s'ha treballat sobre això?
Sí, exacte. Nosaltres participem en un consorci internacional d'epigenètica on hi ha diferents cohorts que segueixen els nens des de que estan a la panxa de les seves mares fins que es van fent grans. I cap a l'edat de 6-8 anys vam recollir sang d'aquests nens i vam investigar aquesta empremta epigenètica en relació a l'exposició.
I s'han notat diferències entre depèn quins països? Heu fet en França, Grècia, Lituània, Noruega, Països Baixos, Regne Unit i Suècia. Es noten diferències?
En aquest estudi hem fet un meta-anàlisi, és a dir, que hem combinat tots els resultats dels diferents països, no? Dels nens que participen en els diferents països tots junts, i no hem estat mirant diferències concretes en cada un dels països. Per tant, no et puc dir, no?, si hi ha alguna especificitat en algun d'aquests països perquè no ho hem anat a buscar, al revés, buscàvem senyals conjuntes. Sí que és cert que l'exposició passiva al tabac és diferent en funció dels països, sol ser més alta al sud d'Europa que no pas al nord d'Europa.
Estem parlant d'un problema global amb conseqüències, imagino, a llarg termini, no?
Sí, correcte. Les conseqüències són més a mig o a llarg termini i si és un problema global, s'ha estimat que l'exposició passiva al tabac en nens és d'un 40%. És una estimació que es va fer fa uns anys, s'han aplicat algunes polítiques, no, correctores, però tot i així és bastant alt encara l'exposició i, per tant, les conseqüències a nivell de salut són importants.
Podríem parlar de malalties respiratòries, cardiovasculars i fins i tot càncer, no?
Sí. El càncer no sé dir-te exactament si s'ha associat amb l'exposició passiva en nens, però sí que problemes cardiovasculars, respiratoris o de neurodesenvolupament s'han associat a l'exposició passiva a tabac.
Mariona, amb tot això imagino que requereix urgència en implementar mesures per reduir l'exposició infantil al llum del tabac, no? Tant a la llar com a altres espais tancats. Jo quan veig, per exemple, una persona fumant dintre un cotxe amb les finestres tancades i nens a dintre, jo al·lucino, però...
Sí, és important aplicar aquestes mesures, no? El que hem de pensar-ho, no?, des d'una perspectiva de salut pública i no d'estigmatització de la gent, no?, que té aquestes conductes perquè hi ha molts lobbies de pressió, com perquè fumis, no?, perquè compris tabac, llavors... Crec que sí, que s'han d'aplicar, però que ho hem d'enfocar d'una manera en què no estigmatitzi.
Que important és fer estudis d'aquest tipus i saber... Perquè, clar, a vegades escoltem de, no sé, de persones que diuen no, és que tinc càncer de pulmó i jo a la meva vida he fumat, no? Dius, alguna cosa ha passat aquí, no?
Sí, moltes de les malalties de les que hem estat parlant, el càncer, no, temes de neurodesenvolupament o funció pulmonar, són fenotips complexos, són malalties complexes que no es deuen a un factor únic. Hi ha factors genètics de predisposició i diferents factors ambientals, no només el tabac, l'exposició al tabac. Aquesta és una i és molt important, però n'hi ha d'altres, la dieta, l'exercici, etc. Per tant, crec que hem de pensar-ho a nivell global, no? Vull dir, no només no fumar, sinó tenir hàbits saludables.
Efectivament, que cadascú després faci el que vulgui, però el que està clar és que el tabac mata i et fa malaltir, tant el passiu com el no passiu, així que és millor la vida sense fum. Gràcies a la Mariona Bustamante, investigadora de l'IS Global, de l'Institut de Salut Global i autora sènior d'aquest estudi tan interessant que parla d'aquest tabaquisme passiu durant la infància i que deixa aquesta empremta a l'ADN dels nens i nenes. Mariona, gràcies, bona tarda.
Moltes gràcies a vosaltres.